Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El desallotjament de l'antiga presó de Palma entra en una nova fase. Cort insisteix en les condicions d'insalubritat i risc per a la seguretat que afecten aquestes instal·lacions i per això ha rebutjat les 45 al·legacions presentades contra el desnonament. Així, dona ara 5 dies als més de 200 residents a partir voluntàriament de les instal·lacions i si dilluns no han sortit d'allà, serà la justícia qui determinarà com continua el procés. De manera que l'Ajuntament no s'atreveix ara a donar un termini sobre quan estarà resolt aquest procediment que va iniciar el consistori, recordem-ho, el febrer passat. És un nou capítol sobre aquest procés emmarcat en la crisi de l'habitatge que afecta la Balears i que cada dia s'entra a l'actualitat pràcticament en un dia, això sí, en què a Maó s'ha donat llum verda a un pla d'actuacions per garantir la seguretat del penya-segat del port, tot després d'una dècada d'inactivitat del consorci i d'un any i mig amb despreniments constants en aquesta zona. Avui és dimecres, 6 de maig, Facundo Tenaglia és el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que inclouen la condemna a 2 anys de presó per a un home per agredir i violar una amiga a Capdepera, Mallorca.
Un acord entre les parts ha permès la rebaixa de la pena inicialment de 8 anys. En 8 anys, l'acusat ha reconegut haver agredit i violat la seva amiga el 2021, tot i que no entrarà a la presó perquè la pena ha quedat suspesa sota diverses condicions, entre les quals ha d'indemnitzar 20.000 euros a la supervivent de la violació.
El cas Roldán, de moment sense solució, malgrat la reforma aprovada en Consell de Ministres.
Educació lamenta que la modificació de la Llei de Protecció de la Infància requerirà d'un tràmit parlamentari massa llarg com per evitar que el docent condemnat per assetjament a un menor pugui seguir fent classe el curs que ve. La major part dels alumnes del CEIP són Pisà, on Roldán cobreix una baixa, han tornat avui a les classes.
A Eivissa, queixes al grau de turisme després que s'han traspassat els estudis des del patronat del Consell de l'Illa a la UIB. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els alumnes denuncien que ara les classes s'hauran de fer per videoconferència perquè els professors no tenen la titulació de doctor que requereix la universitat. El Consell d'Eivissa respon que les classes continuaran sent presencials als 2 primers cursos i que la continuïtat dels estudis està garantida.
A Menorca, el PSOE planteja restringir l'accés de vehicles privats a zones com el Toro, Cavalleria o Punta Nati durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En el pròxim ple del Consell es presenta una proposta per impulsar un pla de mobilitat específic per aquest dia que coincideix amb la setmana de màxima afluència turística. Els socialistes són partidaris de prohibir l'accés a les zones més crítiques de 7 del matí a 10 de la nit i també proposen augmentar la freqüència de les línies de transport públic.
A Mallorca, Benamics decidirà avui hora baixa si continua amb la rebel·la de l'Orgull. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà en una assemblea després de la reunió que han mantingut al migdia amb representants de l'Ajuntament de Palma. Cort els ha proposat ampliar el termini per tenir enllestida la documentació.
Molt pendents avui també de la crisi oberta arran del permís que ha donat el govern espanyol al creuer amb un brot d'antivirus per desembarcar a les Canàries.
L'executiu canari s'hi oposa i demana a la Moncloa que reconsideri la decisió en uns moments en què sabrem la darrera hora d'aquest assumpte. Mentrestant, el cap de Vigilància de Salut Pública de les Balears ha fet una crida a la tranquil·litat. La transmissió està continguda i s'estan seguint els protocols establerts.
Pel que fa als esports, el capital del Reial Mallorca, de Martín Valient, es mostra optimista i prudent en vista la permanència. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Martín Valient, un dels protagonistes d'avui del programa Esport 3, mostra una versió positiva en vista els 4 partits que falten per finalitzar la Lliga i mantenir-se una temporada més a la primera divisió. Destaca la forma de jugar Martín de Michelis, que han funcionat en resultats més positius i que la salvació passa per Son Moix. L'Atleti de Madrid, eliminat de la Champions després de perdre per 1-0 contra l'Arsenal a la tornada de la semifinal. Avui coneixerà el rival de la final que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà a les 9 del vespre. L'anada, recordeu, 5-4 s'imposaren els francesos. En voleibol, l'entrenador Alexis González diu adeu al Conecta Balear Manacor, i en tennis, d'aquí a un minut, està previst que debuti el mallorquí Jaume Munà al Masters de Roma, el seu primer rival, l'italià Matteo Arnaldi.
Tot això a partir de les 2:45, i avui un dia en què estem pendents del temps i pot haver inestabilitat. La crònica amb Marc Alentell. Bon dia.
Bon dia, així és, hi ha inestabilitat. Això vol dir que tenim un pot de tot. Ara mateix, per exemple, bastant de sol cap a Eivissa, Formentera, fins i tot sud de Mallorca i llevant de Menorca, en canvi ja han crescut aquests núvols d'evolució, sobretot en el sector interior de Mallorca, descarreguen amb força, fins i tot amb tempestes. Com ho vam ja? De 7 litres cap a Sant Joan, 11 a Vilafranca, també a Montuïri, 5 litres a Lloret de Vistalegre. Aquestes immediates hores, aquests ruixats continuaran, ja a partir de mitjan cap vespre se desfaran i tindrem molta més estabilitat, més tranquil·litat a darrera hora del dia. Tot això amb vent que en general bufarà de manera feble i temperatura màxima semblant a la d'ahir, valors de 21 a 24 graus. Per demà, demà el dia començarà ja amb ambient més variable, cel més tapat, amb ruixats que aniran avançant primer cap a Eivissa i Formentera i ja sobretot a partir de darrera hora del dia, el cap vespre, hora baixa, anirien arribant també a Mallorca i posterior a Menorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
S'accelera el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha donat 5 dies hàbils als habitants de la instal·lació municipal per anar-se'n de manera voluntària, després de rebutjar avui les 45 al·legacions presentades contra el procediment. Aquestes al·legacions només representen un quart de les persones que viuen allà, unes 200, però l'ordre de partir és per tots. Si dilluns no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial per recuperar l'immoble.
El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Bausà, ha explicat que entre avui i demà els tècnics notificaran els habitants de l'antiga presó que tenen aquests 5 dies per marxar de forma voluntària i que, si no ho fan, ja serà el jutge qui decidirà com i quan comença el desnonament. Si no els troben, l'ordre es publicarà al BOEP i, a partir de la publicació, els 5 dies començaran a comptar igualment. Així ho ha explicat Bausà en la compareixença posterior a la Junta de Govern Municipal, que ha rebutjat les 45 al·legacions presentades, totes idèntiques, després de considerar que s'han posat a disposició dels afectats ja diverses vies d'atenció social, així com alternatives a través dels serveis públics.
L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
L'antiga presó de Palma, recordem, està abandonada des de finals dels anys 90. En aquests moments serveix de refugi a unes 200 persones. El consistori insisteix que la decisió de desnonar-les es fonamenta en el greu deteriorament de la instal·lació. Diu que presenta condicions d'insalubritat i risc per a la seguretat de les persones. De fet, recorda l'Ajuntament, s'hi han registrat incidents com incendis o bregues entre els habitants. Cort insisteix que si els residents parteixen de manera voluntària, els donaran també una alternativa residencial temporal. De moment, però, cap dels afectats no ha acceptat aquesta oferta.
I ho avançàvem també en portada, la reactivació del Consorci del Penya-Segat de Maó es fa realitat amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir així la seguretat de l'entorn, Axel.
S'actuaran els punts més crítics com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginne Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat. También imprescindible para saber, a partir de ese momento, a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también, pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Maó. El batle és Héctor Pons.
Això és important, especialment per a l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els bombers i tècnics de l'Ajuntament de Palma fan feina per determinar el grau d'afectació de l'edifici del barri de Fonès, de Palma, que després ahir va patir un esfondrament del terrat. De moment, els veïnats de l'edifici encara no poden tornar a casa seva.
Els bombers i els tècnics, d'acord, han visitat l'edifici i elaboraran un informe pericial que determinarà quan els veïnats podran tornar a casa seva. Un dels afectats que ha estat reallotjat és Miquel Domingo. L'home viu al pis de la planta vuitena, on va passar per ull la coberta, i explica que mesos enrere va detectar alguns cruis a casa seva.
És veritat que el de baix meu va tindre problemes, que el van tindre que apuntalar. Jo li vaig comentar a la comunitat, me van enviar una empresa, no sé, uns tècnics, i fa 2-3 mesos jo li vaig ensenyar cruells petitons, però cruells dintre la casa, i jo això ho havia dit a la comunitat.
El portavoz adjunt de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, no ha confirmat si l'immoble ha passat o no la inspecció tècnica obligatòria.
En aquest moment no estic en consideració, o no estem en consideració, donat que estem en plena execució de, diguéssim, de les esbrinacions que han duit a terme aquest esfondrament, que és el que l'ha causat i si o no ha passat aquestes inspeccions.
Sigui com sigui, 34 persones han estat reallotjades per aquest esfondrament i els serveis socials de Cort s'han fet càrrec d'11 persones que no tenien alternativa habitacional.
I la Guàrdia Civil disposa ja de la versió de tots els implicats en la presumpta agressió homòfoba de dissabte a Formentera. Investiga ara els fets per determinar si es tracta d'un delicte d'odi o una baralla per altres qüestions. I B3 ha pogut parlar amb la víctima d'aquesta agressió un cop ha rebut l'alta hospitalària. Ens ho conta Regina Mayans.
En Tomàs és la presumpta víctima d'aquesta suposada agressió homòfoba que va tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran. Una fotografia davant el cartell de l'obra de teatre Entre pares, que ell mateix protagonitza, va ser el punt d'inici de l'agressió.
Encima maricones, y el otro dice, no te preocupes, que me los cargo a los dos. Y el coche viene en marcha atrás, a toda velocidad, con intención de atropellarnos. Entonces, claro, no nos dio, pero sí que en ese momento golpeamos las ventanillas ya con fuerza diciendo, tío, ¿a dónde vas? Y ya siento que el otro vino corriendo por el otro lado, que no lo vi, y me atizó el golpe que tengo aquí en la cara. Y en un momento vi todo en blanco y solo sentía los golpes que caían.
Va acudir a l'Hospital de Formentera, on li curaren les ferides i li donaren l'alta.
Su intención básicamente era mandarme a Ibiza, pero como quería yo hacer la representación, me ayudaron a poder estar sin dolor y tranquilo para hacer la representación.
En aquell moment no ho va denunciar.
Y eran las 2:30 a.m. Entonces pensé, si voy ahora a hacer la denuncia en este momento, voy a salir a las 6 o 7 de la mañana.
L'obra de teatre es va celebrar amb normalitat i en tornar a Eivissa va ser quan va quedar ingressat a la policlínica del Roser.
Y ahí vieron que tenía hematomas y tenía hemorragias pequeñas en toda la cabeza.
A més de la denúncia d'en Tomàs, la Guàrdia Civil té ja les declaracions dels altres implicats i alguns testimonis. Analitza ara si realment és un delicte d'odi per orientació sexual o una baralla per qüestions diferents.
D'altra banda, un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir i violar una amiga a Capdepera. El condemnat no haurà d'ingressar a la presó. A petició de la defensa, l'Audiència Provincial de Palma ha acordat suspendre l'execució de la pena i li ha posat la condició que no pot tornar a delinquir durant els pròxims 5 anys.
En un primer moment, la Fiscalia reclamava contra l'home una pena de 8 anys de presó pels delictes de violació i lesions greus. El condemnat, però, ha arribat a un acord de conformitat amb el Ministeri Públic. Que l'any 2021 va agredir i va violar una amiga, a més de dir-li expressions vexatòries. El tribunal li ha aplicat l'atenuant d'intoxicació etílica, ja que es trobava sota els efectes de l'alcohol, i el de dilacions indegudes. L'audiència, a més, li ha imposat un ordre d'allunyament a la prohibició de comunicar-se amb la dona durant 12 anys. A més, haurà de pagar una indemnització de 20.000 euros i una multa de 540 euros pel delicte de lesions.
I la policia local de Palma ha detingut un home per suposadament haver retengut la seva parella a casa.
Els fets s'han conegut avui, però varen ocórrer dilluns passat al capvespre. Els agents varen ser alertats per part dels veïnats de l'immoble que una persona estava llançant objectes per la finestra d'un habitatge. L'home, de 67 anys, va impedir en un primer moment l'entrada dels agents al domicili, la qual cosa va obligar fins i tot els bombers a intervenir-hi. L'individu va ser finalment detengut, acusat de coaccions en l'àmbit familiar.
I encara un apunt més en aquesta crònica social. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona a Tenerife.
Concretament al municipi de Santa Úrsula. La dona tenia 56 anys i ha estat assassinada, presumptament, per la seva exparella. L'home, que també hauria ferit la mare de la víctima, ha estat arrestat. Recordem que el 016 és el telèfon d'assistència a les víctimes de les violències masclistes. És de franc, no deixa rastre la factura telefònica, tot i que s'ha desborrat de l'historial de telefonades d'alguns mòbils.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui han tornat a les aules la major part d'estudiants del CEIP Son Pisà de Palma després d'una vaga de 2 setmanes com a mostra de rebuig a la presència del centre de Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor el 2021. I han tornat tots excepte els estudiants de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. El conflicte no es podrà resoldre de manera immediata, assegura Educació, perquè la modificació legislativa que ha de permetre la inhabilitació del docent no estarà enllestida aquest curs.
Avui el conseller d'Educació ha lamentat que el projecte de la modificació de la llei de la infància aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts no resoldrà a curt termini la problemàtica perquè implica una tramitació parlamentària que no es preveu ràpida. Antoni Vera ha criticat que el projecte de llei del govern espanyol impliqui una modificació profunda de la normativa i no el canvi puntual que se sol·licitava des d'Educació per inhabilitar persones condemnades per assetjament. Davant d'aquest escenari, Vera aposta per tirar endavant la proposició de llei del PP que implica únicament aquesta modificació concreta i que ara es tramita al Parlament amb unanimitat política. Creu que si s'aprova abans del juny i s'envia al Congrés, podria estar aprovada per l'inici del curs que ve.
Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez. Nosaltres necessitem les solucions ara en els nostres centres escolars.
Com dèiem, avui l'alumnat ha tornat a les aules, excepte els de quart de primària, que tenen a Roldán de tutor. Tot i això, han continuat els actes de protesta. Avui tant les famílies com els infants han vestit de negre. Tant les famílies com la FAPA han insistit que la Conselleria d'Educació ha de cercar vies per evitar que el Roldán tingui contacte amb l'alumnat. Són el president de la FAPA de Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, i Miquel Palou, un dels pares del centre.
Crec que hi ha arguments d'alarma social i de seguretat dels menors que permetria aquesta reubicació d'aquesta persona en funcions docents, però sense en contacte amb menors d'edat.
I pot solucionar la conselleria i no vol, i tot és Madrid, Madrid, Madrid. Però la conselleria té competències. Hi ha vies que no sé com ens varen dir, que no s'han explorat mai i que ells no volen explorar perquè és molta feina.
Educació insisteix que el marge de maniobra que té és limitat, ja que el docent no ha estat inhabilitat per exercir la docència.
Mentrestant, el curs que ve es torna a ampliar l'oferta de formació professional a les Balears. Hi haurà cicles nous a totes les illes, 25 en total. I Educació preveu també un increment important de certificats professionals.
En els cicles formatius hi ha novetats des de graus bàsics fins als superiors. S'amplien els estudis en gairebé tots els sectors, amb especial incidència en els més sol·licitats actualment en l'àmbit laboral. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que per primera vegada a les Illes s'impartirà la doble titulació de grau mitjà en cures, auxiliars d'infermeria i atenció a persones en situació de dependència. Una altra de les novetats té a veure amb l'omnipresent intel·ligència artificial.
I és d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, que és en el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que aquesta és de la nova família d'intel·ligència artificial i dades, i que aquest curs d'especialització és pioner a les Illes Balears.
A Menorca i a les Pitiüses s'amplia l'oferta d'FP relacionada amb l'activitat física, els serveis sociosanitaris i l'animació socioesportiva. Per fer front a l'increment de cicles, es contractaran 56 docents. Paral·lelament, també s'amplien els certificats professionals. N'hi haurà de més 200 a 56 centres educatius. D'entre tots, tant Vera com la directora general d'FP, Maria Isabel Sales, han destacat el de construcció en pedra en sac,
que contribuiran a preservar un ofici tradicional i a garantir, sobretot, el relleu generacional, que això és una és de gran importància.
S'ofertarà per primera vegada a les Illes Balears a través del centre politècnic i tot se farà a la instal·lació de Raixa.
El procés de matriculació serà del 16 al 30 de juny i el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. Per a matricular-se després als cicles formatius en què s'hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a 21 de juliol.
L'actualitat avui passa també per la darrera hora sobre el creuer afectat per un brot d'antivirus. L'armador del vaixell que transporta persones afectades per aquest virus ha sol·licitat formalment poder atracar a partir de dissabte al port de Santa Cruz de Tenerife. Així ho ha confirmat fa uns minuts el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que lamenta la manca d'informació que té al respecte. El darrer balanç parla de fins a 8 casos totals confirmats en proves de laboratori en el brot d'aquest virus, entre els quals les 3 persones mortes. Els darrers 3 casos simptomàtics que quedaven estan sent ara evacuats cap als Països Baixos. Ho acaba d'explicar la ministra de Sanitat, Mònica García.
El Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos.
Entre aquests 3 hi ha el metge de l'embarcació, un britànic, que ha estat a punt de ser evacuat a les Canàries, donada la gravetat del seu estat finalment, però s'ha pogut estabilitzar i també anirà cap als Països Baixos.
La resta de passatgers, d'entre d'ells 14 persones espanyoles, viatjarà cap a les Canàries i desembarcaran previsiblement a Tenerife. Es farà amb tots els protocols de seguretat, segons la ministra. Des d'allà seran traslladats als seus respectius països, on hauran de quedar en quarantena fins que finalitza el període d'incubació del virus, per garantir així que no es contagia.
Tot aquest allau d'informació ha generat molta confusió a les Canàries i ha incrementat encara més el malestar del president, que acusa directament la ministra de Sanitat, Mònica García, de deslleialtat institucional. És Fernando Clavijo.
No tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Por lo tanto, si los países quieren enviar aviones para recoger a sus ciudadanos y llevarlos a su país de origen, ¿por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado, nadie nos ha dicho el por qué. Y la Organización Mundial de la Salud, al igual que puede pedir el amparo de España, o de la Unió Europea puede pedir el amparo de Cabo Verde.
Aquí a les Balears, el cap de Vigilància en Salut Pública, Ramon García, han fet avui una crida a la tranquil·litat. Assegura que la transmissió està continguda i s'estan seguint els protocols establerts.
Ramon García assegura que l'antivirus no es comporta com el coronavirus perquè ens transmet a través de fluids i no per la via respiratòria. Es tracta d'un patogen pràcticament desconegut a la Mediterrània, però molt freqüent a Sud-amèrica, Àsia i nord d'Europa. Generalment es manifesta amb un quadre pseudogripal, tot i que algunes varietats presenten altres símptomes.
Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, pues, estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
Són les 2:24.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En plana política, el professorat que no acrediti el coneixement del català podrà ser funcionari de carrera en places de molt difícil cobertura. Era una exigència de Vox que ha acceptat el PP, que s'ha introduït a la llei Òmnibus, la llei de projectes estratègics que es tramita al Parlament.
Per a l'esquerra és un atac sense precedents a la llengua pròpia de les illes. Són Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, i Yagano Gueruela, del PSIP.
Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en el clam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en el Correllengo. Castellanitzar l'educació de les Illes Balears amb una maniobra a la més clara herència de José Ramón Bauzá.
No són els atacs de Vox, sinó el que ens preocupa és que el PP assumeix aquest discurs. I està clar, no sé ara què dirà el senyor Sagreras, però un no pot fer vídeos parlant en positiu del Correllengua i després fer un atac llengua.
Manuela Cañadas, de Vox, celebra aquest canvi com una victòria, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, assegura que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el coneixement del català.
Los docentes no pueden escasear por culpa de las imposiciones lingüísticas. Hay especialidades que no se cubren. Hay plazas vacías en aulas de Baleares porque los requisitos de catalán ahuyentan a profesores cualificados.
No serán funcionarios de carrera en plaça definitiva amb una plaça que no és en propietat. I cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en el procés d'adjudicació.
Més qüestions pendents en aquesta hora del Senat, on la majoria del PP, la Comissió General de les Comunitats Autònomes, ha reclamat exigir a l'Estat una moratòria que permeti frenar les demolicions dels immobles afectats per la llei de costes. És un dels 10 punts que han aprovat els populars en aquesta comissió i que ara elevaran al ple de la Cambra Alta per a la convalidació definitiva. El Partit Popular vol pressionar així el govern estatal, que en aquest moment fa feina per modificar el reglament de costes per, entre altres qüestions, obligar a licitar les concessions amb concursos públics i posar fi a les pròrrogues automàtiques.
Els consellers de diverses comunitats del PP que tenen el mar, entre elles les Balears, han comparegut avui a la comissió per explicar com afecta aquest tràmit al seu territori. El conseller de la mà de les Balears, Juan Manuel Lafuente, ha rebutjat sobretot l'increment del cànon que preveu la normativa, més quan diu la inversió que fa després l'Estat és mínima.
Que se preparen si modifican el reglamento tal como lo tienen previsto, que también modifican ahí el canon y no tiene nada que ver con la Unión Europea en este caso. En Baleares se recaudan más de 12 millones de euros por parte del Ministerio en materia de canon. La inversión es prácticamente nula. Yo creo que 1.500 kilómetros de costa merecen como mínimo la atención del Ministerio y su inversión.
A El fiscal del cas Mascaretes diu que Pedro Sánchez no era el número 1 de la presumpta trama corrupta. En la darrera jornada del judici, Alejandro Luzón no ha donat crèdit a la declaració de Víctor de Aldama davant el Suprem. El comissionista va acusar el president espanyol sense proves de ser el cap de la banda. Avui, el judici ha de quedar vist per sentència després de la presentació de les conclusions finals d'acusacions i defenses.
A l'informe final, Luzón ha rebutjat avui l'acusació d'Aldama contra Sánchez. El fiscal considera que Ábalos i l'empresari tenien un pacte tancat i privilegiat per la compra-venda de mascaretes.
No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 anys i mig per a Koldo García i 7 anys per Aldama, tot i que s'ha obert a rebaixar la pena del comissionista per col·laboració amb la justícia. Els tres acusats podran fer ús de la paraula en la darrera sessió i dirigir-se al tribunal.
A l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran estan a prop d'arribar a un acord que posi fi al conflicte, segons el portal nord-americà de notícies Axios.
D'acord amb aquesta informació, Washington espera respostes de Teheran sobre diversos punts clau en les pròximes 48 hores. Els Estats Units, per part seva, aixecarien les seves sancions i alliberarien milers de milions de dòlars en fons iranians congelats. A més, les dues parts eliminarien les restriccions al trànsit per l'estret d'Hormuz.
En pocs segons arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia, ben amics. Decidirà avui a la baixa si continua en la rebel·la de l'orgull. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Serà en una assemblea després de la reunió que han mantingut al migdia amb representants de l'Ajuntament de Palma. Cort els ha proposat ampliar el termini per tenir enllestida la documentació.
Comença el reforç de les línies de bus del TIP en l'inici de la temporada turística.
Enguany, el govern ha incrementat el nombre de vehicles fins als 266, 14 més que l'any passat. A més del reforç del servei habitual, aquest estiu s'han posat en marxa 11 línies pròpies per connectar zones turístiques.
Llargues cues de residents avui matí en el primer dia per sol·licitar les targetes d'estacionament al Cúdia.
L'Ajuntament i la policia local han habilitat més de 1.000 places exclusives per a les persones empadronades a diferents zones de la localitat i del port.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores ja trobam petites retencions a la via de cintura, a l'altura d'Estudent de Gènova, en sentit aeroport, també a la zona de les escoles, pràcticament des de la Vileta fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca, també petites retencions a les entrades a Palma, tant des de la carretera de Valldemossa com des de l'autopista d'Inca. També seran algo lentes. A l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, en sentit creixent també algo de tràfic lent. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Les obres de per a rehabilitació exterior de l'excursiador començaran durant el primer semestre de l'any que ve. El projecte tindrà una durada d'11 mesos i les obres costaran 1,8 milions d'euros.
La proposta ja va ser aprovada el febrer per la Comissió de Centre Històric i preveu actuacions en els elements de fusta i metall de les façanes i en el sistema de canalització de l'aigua de pluja. Aquest treball se sumen als ja previstos en el recinte, com la instal·lació elèctrica, la il·luminació i obres per millorar l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. La Junta de Govern Municipal ha aprovat avui el projecte bàsic. El regidor portaveu Llorenç Bausà ha catalogat la intervenció com a històrica en la conservació del patrimoni públic.
Ens trobam davant una fita històrica, una vegada més, perquè, com deia, el que feim és posar en valor, per part d'aquest equip de govern la conservació del nostre patrimoni i no abandonar segons quins espais municipals.
El regidor també s'ha compromès a incloure les millores laborals que reivindiquen els socorristes de Palma en la pròxima licitació del concurs l'any que ve. El col·lectiu ha convocat una vaga el dia 24 de juny per la manca d'infraestructures en els arenals de la ciutat.
També per la inseguretat ciutadana que afirmen hi ha a les platges. La reunió que varen mantenir ahir amb el consistori no va acostar a posicions, fet que ha lamentat el també responsable de funció pública de Cort, Llorenç Bausà, qui els ha promès un concurs nou el 2027, adaptat a les seves necessitats.
Lamento si ayer hubo una reunión en la cual pues no quedaron las cosas claras. Yo de verdad, pues como máximo responsable, pues les digo que bajo mi responsabilidad yo asumo lo que les dije y veo que es factible y por lo tanto mi intención es que se incluya en el futuro pliego.
Seguim parlant de l'actualitat de Palma. Benamics decidirà avui hora baixa si continua en l'organització de la Rebel·la de l'Orgull. Serà a les 5:30 en una assemblea a la seu de l'associació. L'entitat s'ha reunit aquest migdia amb la regidora Participació Ciutadana a Cort, que ha proposat allargar uns dies més el termini per tenir enllestida la documentació i programades les activitats.
Després de setmanes de polèmica, tot apunta que avui se sabrà definitivament si enguany hi ha o no Festa de l'Orgull a Palma. Benamics remarca que el temps s'esgota i que ja no podran tenir la documentació enllestida per dia 1 de juny. Com demanava en Cort, demana uns dies més fins a la setmana, segona setmana de juny. Tot i això, Jan Gómez, membre de l'associació, afirma que si els socis estan d'acord, continuaran endavant amb la rebel·la.
Sí, hay acuerdo de la Asamblea de Sociedades de Benamics. A pesar del sobreesfuerzo de recursos y de personas que implica para nuestra organización, tiraríamos adelante la verbena, no por el ayuntamiento, ni muchísimo menos, sino por la implicación que tiene para nuestro movimiento y para las personas jóvenes de nuestro colectivo.
Benamics vol que l'Ajuntament demani disculpes públicament pel retard en els tràmits per celebrar la festivitat. Cort, per la seva banda, insisteix que mai han descartat organitzar, coorganitzar l'Orgull amb l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per falta de personal municipal. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
Al final se ha montado durante esta semana pues un show o por unos malentendidos que obviamente pedimos perdón por estos malentendidos. También nosotros ya trasladamos las disculpas a la entidad por no haberles contestado de enero a marzo, que es lo que también ellos se quejan.
Cort penjarà la bandera LGTBI a la balconada dia 28 de juny i no tot el mes, com també ha demanat avui Benamics.
Canviant de qüestió, per la mare de mobilitat, amb l'inici de la temporada turística comença també el reforç de les línies de bus del TIP. Enguany el govern ha incrementat el nombre de vehicles fins als 266, són 14 més que l'any passat. A més del reforç del servei habitual aquest estiu, s'han posat en marxa 11 línies pròpies per connectar zones turístiques.
La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que el reforç d'aquestes línies no només respon a les necessitats turístiques, sinó també a donar un servei a les persones que fan feina als hotels.
A l'inici d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
Així tot, usuaris freqüents del servei expliquen que els busos no només necessiten reforç durant l'estiu, els mesos d'hivern també hi ha sobresaturació.
No, claro que la noto. A veces el autobús va tan lleno que pasa de largo, sobre todo por las mañanas. Claro, van los chicos al instituto, a los colegios, a la universidad.
A més, es queixen que durant l'hivern hi ha línies que desapareixen i anar a fer feina es complica. És el cas d'aquesta treballadora.
Yo trabajo en Ucanada. En Ucanada en invierno no hay buses. Nada más está desde el mes 5 hasta octubre. Que los buses entre el horario y las cosas, claro, no hay suficiente bus para los trabajadores. Siempre vienen llenos, nunca pasan a su hora, siempre se retrasan.
I ho dèiem en titulars, llargues coes de residents avui matí en el primer dia per sol·licitar les targetes d'estacionament. El CUDI, l'Ajuntament i la Policia Local han habilitat més de 1.000 places exclusives per a les persones empadronades a diferents zones de la localitat i del port. Molts de residents no podien aparcar prop de casa seva per la gran quantitat de vehicles que hi ha al municipi.
Les targetes es poden sol·licitar de manera presencial a les oficines davant el pavelló municipal de 8:30 a 1:30 del migdia de dilluns a divendres o telemàticament. Només és necessari aportar el DNI al NIE. L'Ajuntament destaca que és urgent que s'hagin repartit gairebé totes les targetes abans de l'estiu per poder sancionar els no residents. La batllessa d'Alcúdia és Fina Linares.
Hi ha hagut moltíssima de gent que ha anat a sol·licitar-lo. Ens hem de dir a tots que estiguin tranquils, que tots els vehicles empadronats a dins del CUDI tindran aquesta targeta verda, vull dir que no importa que venguin tots el mateix dia. A més, fins que és més o menys el 80 o 90% de la gent que ho hagi sol·licitat, no se posarà en vigor, vull dir, no se multarà fins que la majoria de residents tinguin la targeta verda.
2:39, Joseta ja té projecte per reformar la plaça del poble. Finalment, aquesta es mantindrà elevada i no es davallarà com va proposar en un principi l'Ajuntament, fet que va generar molta polèmica entre els veïnats. Ara, després d'un procés participatiu pioner al municipi, el consistori espera el primer esborrany del projecte guanyador i preveu que la nova plaça estigui acabada el 2028.
L'Ajuntament de Lloseta destaca que la plaça del poble té 80 anys i està en molt mal estat, per això fa temps que necessita una reforma. A principis de l'any passat es va posar en marxa un procés per triar un projecte per remodelar la plaça, que ha comptat amb la participació de 1.150 veïnats. Es varen presentar dos projectes i se'n va triar un, del qual ara el consistori espera el primer esborrany. El regidor de Cultura, Javier González, afirma que les obres de la plaça podrien estar acabades a finals d'abril del 2028.
És ara aquesta primera vegada que se fa un procés d'aquestes característiques on van contestar tantíssima gent el qüestionari. Això vol dir que hi va haver un interès molt elevat per lo que és la plaça del poble i la seva reforma. Nosaltres, com a equip del govern, trobàvem que no podíem ser només nosaltres que havíem de decidir com seria la plaça.
És la primera vegada, com deien, que Lloseta es du a terme un procés participatiu per modificar un espai públic, un procediment que, segons l'equip municipal, tenen previst repetir en un futur.
I un altre espai que canvia d'aspectes, la placeta de Jardinet d'Esporles. El Consell Insular finança una reforma integral, es substitueix el paviment i es renoven els elements urbans, l'enllumenat i la xarxa de recollida pluvials.
A més, es crearà una zona d'ombra al centre de la plaça. Una altra actuació que es du a terme és la construcció d'una rampa accessible al Passeig del Rei. La inversió total és de 535.000 euros que van a càrrec del Pla d'Obres i Serveis.
Mentrestant, a Valldemossa preveuen que l'estiu el subministrament d'aigua tornarà a ser complicat. Per això, l'Ajuntament ha emès un ban en el qual es recorda que no es poden omplir piscines ni regar jardins, tot per evitar haver de tornar a recórrer els camions d'aigua com l'any passat.
Durant els mesos d'estiu, la població de Valldemossa, que a l'hivern és d'uns 200 habitants, és més que es duplica i el consum d'aigua es dispara. Mentre que a l'hivern el consum és d'uns 400 metres cúbics al dia, a l'estiu es pot arribar als 1.000. En aquests moments ja ronda els 600. Davant d'aquest fet, el consistori ha recordat als veïnats que l'aigua de la xarxa no es pot emprar ni per omplir piscines ni per regar jardins. Nadal Torres és el batlle.
Serreve de moment anant bé, però mai te pot filtrar perquè mai te pots saber si estarà 4 mesos o 5 ara a ploure i es consumeix, ha pujat bastant.
Els veïnats ja fa anys que són conscients del problema de la falta d'aigua i no veuen malament les mesures que adota el consistori.
Molt de bar, molt de restaurant, molt de lloguer turístic, i què passa? Que quan estava en plestiu, ja començava a anar a Paisero, així que està bé que s'hi posin prest.
Està bé, perquè com ve començar prest a Renop, jo m'ho pareix molt bé.
Amb tot, hi ha qui es queixa que molts dels no residents no miren prim a l'hora de tu d'aigua.
Si bé no m'ho preocupa gent, però en l'estiu sí que m'ho preocupa, perquè ve molta gent i sí, en negocis tothom emplea molta d'aigua.
L'any passat el poble va haver de recórrer els camions d'aigua per fer front a la falta d'aigua, un extrem que enguany es vol evitar.
En successos, la Guàrdia Civil investiga un conductor per circular en sentit contrari a l'autopista de Llucmajor a Palma. Els fets van passar el dissabte 25 d'abril i van ser captats per la càmera d'un particular unes imatges que es van fer virals.
I gràcies a aquestes imatges, la Benemèrit ha pogut identificar el presumpte infractor, un home de 56 anys que va recórrer contra direcció el tram entre l'aeroport i el coll d'en Rabassa a plena llum del dia, obligant la resta de vehicles a fer maniobres evasives per evitar la col·lisió. Ara està investigat per conducció temerària, un delicte que comporta penes de presó d'entre 6 mesos i 2 anys, a més de la retirada temporal del permís de conduir.
D'altra banda, s'investiga la mort d'un jove britànic a Santa Margalida. El seu cos sense vida ha estat trobat avui matí i el cas està en mans de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
A primera hora, la policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i amb signes de violència. Ha estat a l'interior d'un habitatge que, segons sembla, tenia llogat de víctima. Es tracta d'un jove britànic de 25 anys, però de moment no s'ha pogut esclarir si és un resident o es tracta d'un turista. Segons les primeres investigacions, la mort s'hauria produït al voltant de les 7:30 del matí, després d'una llarga nit de festa. D'acord amb alguns testimonis recollits pels investigadors, el jove estava amb un grup de gent de festa, bevent alcohol i consumint drogues, i en un moment determinat ha començat a copejar-se de cap contra una porta de vidre. Està previst que en les pròximes hores li facin l'autòpsia i es puguin resoldre més detalls de l'incident i si hi ha implicat alguna tercera persona.
I acabem amb dues propostes per al cap de setmana. L'Aro acull la 8a edició de Tinta Il·lustre. El festival dedicat a l'àlbum il·lustrat i el llibre infantil serà els dies 8 i 9 de maig.
El festival combinarà una jornada professional i una altra oberta al públic familiar divendres. Palma acollirà una sessió tècnica amb una classe magistral i taules rodones adreçades a professionals de la il·lustració, l'edició i la literatura infantil i juvenil. Dissabte, el Casal Santugores de l'Aro es convertirà en l'epicentre del festival amb una programació gratuïta de 10:30 a 7:30 del vespre que inclourà contacontes, tallers creatius, zona de jocs, fireta i firmes de llibres amb autors i il·lustradors convidats.
D'altra banda, Inca es convertirà en l'epicentre de la creació contemporània amb una nova edició d'Incart, s'inaugurarà divendres amb l'obertura de múltiples exposicions a diferents punts de la ciutat. Amb aquestes dues propostes arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb el capità del Real Mallorca, Martin Valiant, que es mostra optimista en vista a la permanència.
Sí, Martin Valiant és un dels protagonistes d'avui del programa Esport 3. Ha mostrat la seva versió més positiva i realista, també, en vista els 4 partits que falten per finalitzar la Lliga Primera Divisió i mantenir-se una temporada més entre els grans del futbol espanyol. Martin Valiant sap que la permanència passa per Son Moix i que han de fer bé la seva feina.
Pero al final de todo esto depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
Des que el va lesionar Antonio Raillo, Omar Mascarell assumeix aquest rol. Així valora Martin Valiant el seu company a l'eix de la defensa.
Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, pero en caso de Omar me gusta repetirme. Es un jugador que admiro muchísimo, de una gran inteligencia futbolística, calidad física, técnica, y que un jugador puede cubrir dos diferentes posiciones dentro de un partido, que no es nada fácil, de pasarse central, luego jugar en medio campo, y no es nada fácil, él lo está haciendo con una facilidad tremenda y creo que está dando un nivel increíble.
També ha parlat l'eslovac del màxim golejador de l'equip vermell, Vedat Muric, i Martin Valiant confia que el pirata ajudi al màxim a l'equip mallorquinista.
Sí, no, ojalá, yo creo que él sabe que lo necesitamos, él está muy bien físicamente, está teniendo una temporada fantástica, trabaja muchísimo para que siga así, y él sabe que sus goles para nosotros van a significar muchísimo. Pues ojalá pueda superar al primero y sería algo histórico.
I hem vist el partit contra el Villarreal d'aquest diumenge a les 2 del migdia. Martin Valiant té clar què s'ha de fer per guanyar aquest partit.
Bueno, si nosotros haremos nuestras presiones bien, si estaremos enchufados y si somos, va a ser un infierno, yo creo que va a ser difícil para ellos. Pero eso hay que crearlo, eso hay que hacerlo y yo confío que todos somos conscientes de la importancia del domingo.
I a la Champions, l'Atlètic de Madrid, Toni, eliminat a les semifinals.
El conjunt matalasser no va poder desfer-se de l'Arsenal després de caure per 1-0 a l'Emirates Stadium amb un gol de Bukayo Saka al minut 44. A l'anada, els de Diego Pablo Simeone empataren a un gol, precisament sentint l'entrenador de l'Atlètic de Madrid.
Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
20 anys després i acaronant el títol de la Premier, l'Arsenal tornarà a disputar una final de Champions, mentre que el Madrid Lane tanquen la cinquena temporada consecutiva sense guanyar cap títol. Avui l'Arsenal coneixerà el rival de la final, que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà a les 9 del vespre. A l'anada, 5-4 s'imposaren els francesos. I demà serà el torn del Rayo Vallecano, que disputarà el partit de tornada de la semifinal de la Conference en el camp del Racing d'Estrasburg, recordant que a l'anada els madrilenys s'imposaren per 1-0.
L'AU d'Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules.
El davanter d'Avo, que va trencar una sequera golejadora de 3 mesos el diumenge passat, veu opcions encara de disputar la Copa del Rei. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Davo. El segon màxim golejador de l'equip amb 7 gols, un menys que Fran Castillo. La seva manca d'encert en la segona volta ha anat en paral·lel a la irregular marxa de l'equip.
No se lleva bien, però al final, si sigues también con cabizbajo, entrenando de que no van las cosas, pues tampoco es la solución. Al final, cuando no va bien, como fue, hay que intentar eso en los partidos, ir para adelante, si no sale, pensar el siguiente partido. Yo creo que es la confianza de las dinámicas del fútbol, como las de delantero, que igual ahora marcas 5 partidos seguidos sin querer, con la cabeza sin ver, y ahí estás 3 meses sin marcar. Yo creo que es lo mismo, son dinámicas que cuando no va, no va, y yo creo que diría eso, dinámicas de fútbol, diría yo.
L'Eivissa es novè quan falten 3 partits. Té a 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la temporada vinent.
Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que de que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí, y bueno, y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
L'Eivissa podria assegurar de manera matemàtica la permanència aquest dissabte a Alacant. Demà parla Miguel Álvarez en la prèvia.
Gràcies, Victori. Pel que fa al play-off d'ascens a Primera Federació, hi ha hagut un canvi d'horari del partit de diumenge entre el Corutxo i l'Atlètic Balears, que disputarà finalment a les 7 de l'hora baixa. Aquest era el missatge del jugador blanc i blau Jaume Pol cap a l'afició de l'Atlètic Balears.
Ha passat un any després d'aquell dia tan tràgic, on tots varen plorar, tots ho varen passar molt malament. Crec que ja molt mereixem una alegria. Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tanta afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així, de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
El Palma Futsal ha recuperat els seus equipatges que la companyia aèria va perdre ahir durant una escala a Barcelona.
Els mallorquins ja poden estar tranquils després d'aquest ensurt. L'equip descansa terres italianes i prepara la semifinal de divendres contra l'Etoile Levallois. La darrera notícia que teníem és que els equipatges estaven ja de camí, per tant esperen que se puguin d'un moment a l'altre ja recuperar d'aquí a divendres, que és quan jugaran aquest partit. Un Palma que vol aixecar la seva quarta corona continental de manera consecutiva. Fabinho parla d'aquesta Champions.
ya imagino ya con la cuarta. Bueno, sí, es siempre histórico, por eso tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra, entonces tenemos que aprovechar porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
Un dels jugadors més destacats aquesta temporada del Palma Futsal, Fabinho, que parla d'aquesta semifinal contra el conjunt francès.
Un poco diferente, pero por ser un partido eliminatorio, es un partido solo y una cancha que ninguno de los dos equipos está acostumbrado a jugar. Sabemos la calidad también que vamos a enfrentar de todos los jugadores ahí, que le gusta mucho quedar con balón y esto es un punto muy importante que tenemos que nos preparar para jugar sin balón también. Nosotros que somos un equipo que estamos acostumbrados a jugar mucho con balón.
Aquesta semifinal entre Villers Balears Palma Futsal i l'Etoile Valois la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
El president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrach, ha passat revista als actes de la festa del centenari d'aquesta institució que tindrà lloc dissabte a Sonamà.
I entre els convidats, el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, que estarà acompanyat dels presidents de les territorials i naturalment també dels alts càrrecs del futbol balear. Però Orrach serà un dia especial i damunt tot destaca l'unió que existeix entre les quatre illes.
S'unió a les quatre illes. Però jo és fonamental. Intentar que Eivissa, Menorca i Formentera estiguin en Mallorca i al revés. Però crec que de la federació hem de fer tot el possible per fer competicions atractives per a ells i perquè realment hi hagi més partits interilles, que són els que realment ens connecten a les illes petites. Per tant, això és el meu desig. Unió, cohesió, solidaritat entre clubs, entre federació. Això és l'únic objectiu i l'única manera d'aconseguir èxit perquè tothom estigui content.
En vòlei, després de 3 anys i una temporada històrica, Alexis González diu adeu al Conecta Balear Manacor.
El tècnic argentí parteix direcció Montpellier després d'haver aconseguit el primer títol de la història del club manacorí. Un adeu no desitjat però obligat.
Acá la posibilidad con Manacor estuvo, no te voy a mentir, pero nada, fue todo muy lento, ¿no? Yo lo hablé con los dirigentes, lo hablé en octubre, lo volví a hablar en diciembre para que ellos me hagan una oferta y decidir de quedarme acá, ¿no? Pero nada, todo se atrasó y las ofertas después de Navidades empezaron a llegar. Y nada, uno tiene que también saber el futuro de la familia, un montón de cosas, ¿no?, que hay detrás. Y por eso decidí lo de Montpellier, pero a mí me hubiese gustado quedarme bastante tiempo acá.
I en tenis, pendents del partit que disputa en Jaume Munà, el màster de Roma contra Matteo Arnaldi.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És una de les autores més destacades de la nova generació d'escriptors russos de ficció fantàstica. Se la descriu com la reina del terror rus, fins i tot la Stephen King russa. Parlam d'Anna Starobinets, exiliada a Barcelona d'ençà de la invasió d'Ucraïna. És també periodista, guionista de cinema i televisió i una de les convidades de la Coma, el Festival de Literatura i Pensament Contemporani de la Mallorca Literària, que es posa en marxa avui. L'escriptora Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Parlarà sobre el relat de l'obscur amb Lucia Pietrelli serà demà a les 7 a l'Aljub dels Baluart Museu.
Sí, acabem de parlar amb ella. Ens ha explicat com la guerra d'Ucraïna va descol·locar, podríem dir, la seva vida. No va tornar a Rússia i ella i la seva família quedaren a Geòrgia, allà on hi havia estat temporades de petita i on els va enganxar a l'inici del conflicte. Confiaven que la guerra acabés aviat, però no va ser així, i conscient que no volia que els seus dos fills creixessin en una societat dirigida per Putin, Starionovets s'exilia a Barcelona, allà on els seus llibres es publiquen sense por, contràriament al que passa al seu país, on assegura la censura ja ha arribat també a la literatura. No es pot parlar del president, no poden haver-hi personatges LGTBIQ+, no es pot parlar de guerra. Per tot plegat, per no posar en perill de presó els seus editors, els seus llibres, fins ara èxits de venda, creu que no es podran llegir més. No està prohibida, diu, però és qüestió de temps.
I'm not really prohibited, but in literature, but I think it's a matter of time, unfortunately.
Els seus relats, de majoria de la seva producció són ni ciència-ficció ni realisme màgic, sinó que combinen elements de tots dos. El seu darrer llibre, El cau de la guilla, és un thriller místic d'aventures a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. S'acaba de publicar en català per Mai Més, tot just l'any passat, però va ser amb el seu únic llibre de ficció, Tienes que mirar, el relat autobiogràfic i terrorífic sobre el dol perinatal, quan el seu nom va transcendir el vessant cultural i va esdevenir un fenomen social. La descripció, la denúncia d'un sistema sanitari sense humanitat i on les dones no tenen cap dret sobre el seu cos, va trasbalsar el sistema i s'instal·laren fins i tot canvis. Però tot això es va aturar per mort de la guerra i l'autora no creu que es torni a posar en marxa.
Such an anti-humanistic social approach that I do not really expect that any other changes would be taken in this field, and I'm afraid that there'll be the regress.
La seva presència, com dèiem, s'inclou en el marc del Festival de Literatura i Pensament Contemporani, La Coma, que des d'avui fins dissabte debatrà sobre el fil del relat de la mà de veus com Mariana Enríquez, Empar Moliner, Desiré de Fez o Carlota Gurt.
I els Rolling Stones, Sandra, han anunciat un nou disc d'estudi.
Sí, es dirà Foreign Tongues, sortirà el 10 de juliol juntament amb el senzill In the Stars, que ja està disponible.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 6 de maig. El creuer que transporta persones afectades per un antivirus atracarà dissabte al port de Granadilla de Abona a Tenerife. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Allà desembarcaran tots els passatgers que queden, que seran traslladats als seus països. Els 14 espanyols aniran en un avió a Madrid i allà quedaran aïllats a l'Hospital Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva. Els tres passatgers simptomàtics que quedaven a bord han estat evacuats als Països Baixos. El darrer balanç parla de fins a 8 casos totals confirmats, entre els quals 3 persones mortes i 2 més ingressades en estat crític. Mònica García és la ministra de Sanitat.
El Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos, 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos.
Aquí a les Balears, el cap de Vigilància en Salut Pública ha fet una crida a la tranquil·litat. La transmissió està continguda, ha dit, i s'estan seguint els protocols establerts. Més qüestions. S'accelera el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha donat 5 dies als habitants de la instal·lació per anar-se'n de manera voluntària.
Ho ha fet després que Cort hagi rebutjat les 45 al·legacions presentades contra aquest procediment. I si dilluns les 200 persones que viuen a l'antiga presó presó no se n'han anat, el consistori posarà en marxa la via forçosa judicial. Llorenç Bausà és el portaveu adjunt de Cort.
L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
Mentrestant, després d'un any i mig amb despreniments, el penya-segat de Maó es reactiva el consorci que l'ha de preservar.
Avui s'ha anunciat que es reactiva amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir la seguretat de l'entorn.
Els docents que no acreditin el coneixement del català podran ser funcionaris de carrera en places de molt difícil cobertura.
Era una exigència de Vox que ha acceptat el PP i que s'ha introduït a la llei Òmnibus, la llei de projectes estratègics que tramita el Parlament. Per l'esquerra, és un atac sense precedents al català. El PP manté que aquests funcionaris de carrera no podran consolidar la plaça fins que no acreditin el coneixement del català. Són Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i el popular Sebastià Sagreras.
Aquesta és la resposta que el Partit Popular dona en el clam social que va tenir lloc aquest cap de setmana en Escorrellengo, castellanitzar l'educació de les Illes Balears amb una maniobra a la més clara herència de José Ramón Bauzá.
No seran funcionaris de carrera en plaça definitiva amb una plaça que no és en propietat. I cada estiu aquests professors, i mentre no acreditin el nivell de català, hauran d'acudir una altra vegada en